han d'anar les coses, no?, per aquest món. Ara, per exemple, l'onda mitja, aquí a Girona ja no es transmiteix enlloc, ni a Barcelona ni enlloc. Clar, l'onda mitja, si arribava des de Girona, arribava a Múrcia, parlant amb onda mitja. Qui diu Múrcia, Andalusia, aquí, allà, depèn del fading, no?, de la propagació. I clar, tothom podia escoltar-la. Ara, amb freqüència modulada, hòstia, tots són remissors, repetidors i històries d'aquestes, i no és el mateix, no és el mateix. A mi, jo quan vaig al meu cotxe, el primer que faig, en vez de FM, AM, pues, és curiós, no?, perquè m'agrada el fregit aquest que fa, que vos te digui. Yeah. Digues, noi.
Doncs escolta'm, gràcies avui també per xerrar aquesta estona amb nosaltres i també obrir-nos les portes també d'aquesta col·lecció i també per rebre el Saïc. Gràcies als dos per passar aquesta estona de l'Obert per Vacances plegats.
Molt bé. Te dono el meu correu electrònic si algú vol escriure, convidar o dir-me.
Ah, molt bé.
Pues, jaume.felip@gmail.com i el meu Instagram, ja te l'he dit, sí. I també puc donar-te la meva pàgina web on te veuran les ràdios.
Vinga.
Que tinc un petit fallo aquí, però també t'ho vull dir, que és fa 10 o 12 anys que no l'actualitzo. Imagina't, tindria que posar tant de temps que no puc, me falten hores al rellotge. Bueno, és igual, oita, és www.radiotransistor.com i després www.coleccionradios.com.
Molt bé. Aquí, doncs, Jaume, moltes gràcies. Et seguirem per la web, pel correu electrònic i a les xarxes socials. Fins la propera, que vagi molt bé.
Vinga, bon
gràcies,
micròfono.
Gràcies, Saïc, adeu.
Una abraçada.
I ara passen 2 minuts d'un quart d'11 del matí. A l'Obert per Vacances d'aquest estiu ens volem apropar a les diferents criances a través de les veus d'expertes, però també de mares i pares que dia a dia la practiquen i ho fan tot i que tenen dubtes. La majoria doncs, ho intenten fer sempre de la millor manera que saben i que poden. La Laura Alcalde, companya de Ràdio Rosselló, ens ha preparat aquest espai que ha batejat com a ben criats perquè de la paraula malcriats ja n'estem molt tips. Així que obrim la porta a escoltar, però no jutjar i, sobretot, aprendre de les expertes com la d'avui. La Laura ha conversat sobre el dormir que preocupa tant a mares i pares en la primera etapa dels petits i les petites. La conversa que escoltareu és amb la Rosa Jové, psicòloga lleidatana especialitzada en clínica infantil.
La Rosa Jové Montañola és llicenciada en Psicologia per la Universitat Autònoma de Barcelona i està especialitzada en Psicologia Clínica Infantil i Juvenil i en Psicopediatria, és a dir, nadons de 0 a 3 anys. És també membre fundador, en aquest cas fundadora del grup de psicòlegs en emergències i catàstrofes de Catalunya amb més de 30 intervencions, entre les quals destaquen, per exemple, les inundacions de Biescas o els atemptats de l'11M a Madrid i també de la Rambla, aquí a Barcelona. És autora d'èxits com Dormir sense llàgrimes o La criança feliç. Hola, Rosa, què tal? Encantada.
Hola, bon dia.
Anem a barraca. La pregunta és directa. Quan neix un nadó, és possible dormir i a més fer-ho sense llàgrimes?
Pel nen, sí, perquè només depèn dels adults, és a dir, el nen ja dormirà, no passa res, i sense llàgrimes ho és el que han d'intentar fer els pares. Que els pares dormin és una altra cosa, perquè nosaltres ens hem acostumat a dormir 8 hores només per la nit. Clar, és molt difícil que el nen, amb aquestes 8 hores, tingui ganes de dormir-les totes, perquè els nens fan sons curts. És a dir, dormen 2 hores, se desperten, dormen 4, es desperten, dormen 5, se desperten. Llavors, és possible que tu, com a adult, no puguis dormir perquè el teu fill no dormigui a les mateixes hores que tu dorms. Però això no vol dir que el nen no dormigui o que passi alguna cosa. És qüestió de buscar ajuda amb la parella, com puguis, etc., per passar aquests primers mesos.
O sigui, aquí hem d'obrir tot el tema de les finestres del son, no? No sé si és així com es diu.
Bueno, les finestres del son és el moment en què un té ganes de dormir o que dorm, no? Bueno, els nens, al néixer no és que tinguin encara les finestres del son. Fins als 7 anys, fins als 7 mesos no tenen totes les fases, és un altre son. Però els nens van dormint i es van despertant. Llavors, com que la majoria de mares tenim la sort de tenir una baixa maternal, el que s'ha de fer és dormir quan dorm el nen. ¿vale? Ni que sigui de dia ni que sigui de nit, per poder descansar, perquè no sempre pots dormir 8 hores seguides a la nit. És impossible que un nadó dormi 8 hores seguides.
Error.
Si dorm 8 hores seguides, te l'has de mirar dos vegades.
Malament, exacte. Tu, Rosa, volem abordar aquesta etapa del 0-3. És la més intensa de tota la criança? Ho podem definir així?
Sí, la majoria de pares de 0-3 és la més intensa. Alguns també parlen de l'adolescència, però si ho encara es ve des de petit, l'adolescència és una meravella.
Creus que sortim ben informades de les classes prepar o encara predomina allò del donar la informació base però que després, doncs això, t'arriba una mica el xoc i no tens tota aquesta informació? Parlo del dormir, m'enfoco en això.
Sí, sí, amb tot. És a dir, les classes prepart estan molt focalitzades al part, a respirar, no sé què, a fer pujos a la canastella que has de portar a la robeta, a la no sé quantos i tal. I un cop neix el nen, ¿vale?, com a molt t'ensenyen com banyar-lo, i ja te quedes sola. No saps res més, perquè no t'ensenyen a col·locar-te'l bé al pit, amb el dormir no t'expliquen res de lo que pot passar i de lo que pots fer, etcètera, etcètera. Llavors jo crec que les classes de preparació al part haurien de ser pel part i pels 4 o 5 primers mesos com a mínim.
Sobretot que incloguin aquest postpart, no?
Sí, sí,
perquè és
claro.
Aquí on ens trobem soles, no?
Ahí estamos, és això, sí, sí, sí.
Un cop neix el bebè, per on passen ells i per on transitem els adults i, o els pares i mares, d'alguna manera?
A veure, jo penso que el més important és per on transitem nosaltres, perquè moltes vegades ens trobem sense referents. Mira, jo sempre dic que vaig tindre la sort, jo ja sóc boomer d'aquestos vells, i claro, a casa meva era en família numerosa, i jo recordo com ma mare cuidava el més petit i tot el que feia. Però avui en dia la majoria, que són o fills únics o tenen un germà amb el que es porten 2 anys o 3, no han vist aquests referents, no saben què feia. Aquests pares, quan tenen un fill, que potser sa mare viu a sa no sé què de no sé quantos i ells viuen a Barcelona, es troben sols, no saben què fer. En moltes vegades reprodueixen el que els hi han dit, que tampoc no té per què ajustar-se a el que ells volen. Vull dir, llavors transiten per uns camins que, i sobretot l'angoixa.
L'angoixa.
Pateixen molt aquests
pares. Potser ens enroquem avui dia en teories, en postures molt teòriques que després sabem que no ens acaben de funcionar, pel que sigui.
Sí, perquè amb un nen a vegades el que funciona, funciona i ja està, i no t'hi matis. Si a tu et funciona que dormi amb un llençolet blau, fica-li el llençolet blau, per favor, no passa res. Vull dir, sí, a vegades ens encaparrem massa i les teories van molt bé per a fer estudis i per veure la normalitat o no, però no tots els nens s'ajusten a tots els estudis.
El bebè trampa existeix? Aquell que menja i dorm? O són casos comptats?
No, sí, sí. Jo en vaig tindre un amb ma germana. El gran de ma germana era un nen que dormia no bé, o sigui, dormia tot el dia. Aquests que només es desperten per menjar i per dormir. Amb la qual cosa, mos foten en l'aire totes les estadístiques, perquè jo quan feia estudis agafava gent de propera, a vegades, allò, perquè em plenissin qüestionaris i tal, i el meu nebot sempre...
10.
Sí, claro, mos alterava totes les estadístiques. Jo en vaig tindre un. Però, bueno, ja està, només va ser aquest, eh?
Què en penses dels mètodes? Hem viscut anys de mètodes per dormir, mètodes molt estrictes. No sé què en penses.
A veure... Jo ja sabeu que no sóc partidària de mètodes per dormir i menys quan es deixa plorar amb una criatura. Vale? Jo penso que això és gairebé una tortura, no s'ha de fer. Una cosa és que tu tinguis un mètode que sigui, li conto un conte, li faig un massatge, no sé què i tal, la criatura s'ho passa bé, doncs tira endavant i fes-ho. Però sempre que hi ha algo que faci patir amb una persona, no. Jo per mi allò no s'ha de fer.
Quan les nostres mares criaven, desconeixien les famoses regressions, que les tenim allà molt, molt col·locades, la regressió dels 4, dels 6, dels 8 mesos, dels... No?
Sí.
Això de les regressions, què?
No, res, oblideu. Són passos endavant, no són regressions. Mireu, els nens no van endavant com si fos una línia recta. Vale, que tots ens imaginem, pues, els 9 a 7 estaran millor que els 6 o els 6 estaran millor que els 5 mesos o allò que van endavant. No, els nens imagineu-vos una espiral d'una llibreta. ¿vale? I és, ai, mira, anem millorant, ai, ara sembla que anem enrere, sembla que anem enrere, fa aquell bucle de l'espiral, eh? Sembla que anem enrere, ah, no, 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 tornem a millorar, ai, ara sembla que... I llavors, amb aquests bucles, la gent li diu regressions perquè sembla que vas enrere, però és un bucle per anar endavant, és una espiral.
Ben, vale? Vist, ben vist.
Sí, sempre puja. Llavors, què són aquests bucles? Aquests bucles són preparacions per donar el salt.
És que, a més, ara pensava que hem de ser molt conscients de que el procés d'aprenentatge d'un infant de 0 a 3 és enorme. No sé si és el més gran de la nostra vida. Vol que dormi, sí, sí. En aquest cas,
tot el llenguatge,
pipa, si és que em porten, biberons, llenguatge, no?
Llenguatge, comunicació, socialització, és de les èpoques que fan uns aprenentatges més importants. De fet, tots sabem que aquests nens que s'han trobat a vegades tancats, que no han tingut contacte o que han sigut criats per llops, fa dos segles encara se'n trobaven d'aquests nens que vivien salvatges i tal, eren irrecuperables, perquè no havien après quan tocava el llenguatge, la socialització i totes aquestes coses. Vull dir, és una època crucial.
Crucial, sí, sí, molt important. Per allunyar una mica la desesperació d'aquests pares o mares que estiguin en aquesta etapa 0-3, Rosa, i ser operatius en el tema de la son, què ens aconselles?
Paciència i buscar totes aquelles coses que el nen el facin dormir i els pares també.
Aquesta confluència, no?
Sí.
Una mica?
Exacte. Hi ha nens que dormen, però això ens passa també als adults. Hi ha adults que dormen millor de cara cap amunt, de cara cap avall. Hi ha gent que dorm millor en pijama, hi ha gent que dorm millor només amb roba interior. Hi ha gent que dorm tapada fins dalt, que és el que fa jo, quasi bé a l'estiu, també. I hi ha gent que no vol estar tapada ni si es queda a l'hivern. Ja, bueno, doncs cada un que tria com vulgui. Llavors és buscar la millor manera perquè aquell nen dormi. Sí que és veritat que ajuda moltíssim a que dormi bé per la nit el tindre unes constants a l'hora de despertar-se, de ficar-lo
la rutina.
No, rutines no, perquè això són horaris.
D'acord.
Però despertar-lo a la mateixa hora, ficar-lo a dormir a la nit, la rutina seria si li contes un conte al banyos o no sé què. Això és una altra cosa. Uh-huh. Vale? Però els horaris, això ajuda moltíssim a que tinguin son a la mateixa hora i més o menys s'adormin ràpid i que es despertin menys a la nit, però buscar allò que el nen faci dormir. I en quant als adults, doncs jo sé de pares, perquè a mi els pares m'ensenyen moltes coses, jo sé de pares que és el que fan és aquest dissabte ja em llevo jo amb el nen, tu dorm un rato més i diumenge ho fem al revés, o avui me n'ocupo jo, demà... Bueno, doncs escolta, s'han de buscar solucions d'aquestes.
Busca el camí, eh? Sí. Anem al test de la criança, Rosa, Vinga. Si et sembla. No es tracta de provar o suspendre, sinó d'adquirir coneixements i posar situacions reals sobre la taula. Va, acaba la frase, si us plau. Si el teu infant no dorm...
A lo millor és que tu et penses que no dorm prou. Els nens dormen, el que no tenen que dormir és a la mateixa hora que els pares.
Un nadó neix sabent popar i dormir, cert o fals?
És cert, però sí que hi ha vegades que com que nosaltres no el sabem enganxar bé al pit, és a dir, si tu amb un nen el deixes a prop del pit i tens la santa paciència d'esperar-te entre mitja hora i una hora, aquell nen repte recent nascut, repte i s'enganxa correctament al pit. Uh-huh. Però bueno, no passa res, la majoria, jo vaig fer amb el primer, te l'enganxes, però jo sabia més o menys com enganxar-lo bé. El problema és que molts pares, moltes mares, no ho saben fer, el nen s'enganxa només del mugró, fa clivelles, etc. Però si els deixéssim, ells saben popar correctament. I dormir, dormir dormen des dels 5 mesos que estan a la panxa de la mare.
Important. Si no dorm, és que té gana. Cert o fals?
No, no és cert.
No dorm perquè no vol, et pren el pèl. Com responem a això?
Tampoc és cert. Un nen quan dorm, vull dir, moltes mares al contrari diuen, oi, vull arribar a casa i se me queda dormit pel cotxet i jo no volia que se m'adormigués a les 7 de la tarda tornant del súper, no? I a vegades se queden dormits. No, 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 no. El nen quan té son dorm, quan no en té, no ho fa per prendre't el pèl.
Collit o que dormi a la seva habitació?
Jo soc partidària del collit, vale? I sobretot amb els primers anys, perquè es fa molt més vincle amb els pares, etc. Però si un nen dorm bé a la seva habitació i tal, tampoc no passa res.
Per acabar, si el teu filla no dorm...
Paciència perquè acabarà dormint. I si no, que em preguntin, i ja els hi contestaré jo coses que poden fer.
Importantíssim, la consulta als experts. Com et podem trobar, Rosa, si algú vol fer-te alguna consulta?
Molt fàcil, tinc despatx a Lleida i a Barcelona. Per demanar hora s'ha de trucar a la central, que la tinc a Lleida, 973-22-23-84, i ja està. Però que a vegades per consultes, si m'envien un mail, si és poca cosa, els hi contestaré.
Doncs Rosa Jové, Montanyola, psicòloga especialitzada en clínica infantil i juvenil, moltes gràcies per ser aquí. Recordeu, fins al proper episodi, recordeu que la millor criança és la de les famílies que l'exerceixen pensant en el bé dels seus fills i filles. Adeu!
Sintonitza Obert per Vacances.
I ara, 2:15 del matí, continuem a l'Obert per Vacances. Al principi del programa ens quedàvem amb la incògnita de saber on es trobava la Núria Cartanyà i és el moment d'anar cap a Tarragona i sortir de dubtes. Bon dia de nou, Núria.
Bon dia, estàvem pendents, Manel, si te'n recordes, a que ens beneïssin el programa. I teníem tres opcions.
A veure, recorda-me-les.
Mira, doncs alguna opció era la més clàssica, la catòlica apostòlica, que la Mare de Déu del Carme, que és la patrona dels pescadors i demà celebra doncs el seu dia, ens fes la benedicció. L'altra ens duia cap a divinitats més antigues, més clàssiques romanes, Minerva, la Minerva, deessa guerrera i potent. I l'altra era fer un pacte amb el diable, amb el lado oscuro que deia jo, i demanar-li a la Medusa, aquella monstre, no?, de cap de serps, doncs que ens protegís des de la vessant més fosca.
Doncs t'haig de dir... Jo, de moment, em guio pel que diuen els oients del programa a través de les xarxes de l'Obert per Vacances i t'haig de dir que totes les opcions, és a dir, tota la gent que ha votat al 100%, han anat directament cap a la Mare de Déu del Carme. No sé si per devoció catòlica, per creença, per tradició, han anat cap a aquesta opció. Estan en lo cert avui?
Nosaltres també, sí, també hem triat aquesta opció. Diguem-nos clàssics.
Molt bé.
És que, clar, aquí ho teníem, a més, amb safata, ens servien amb safata, perquè és que la Mare de Déu del Carme és superestimada al barri mariner, al barri pescador de Tarragona, que és el Serrallo. Una visita obligada si mai veniu a la ciutat. Et presento els convidats i et dic
on
soc.
Vinga, som-hi.
És que estic en un lloc molt xulo, Manel, tant de bo estiguis aquí. Soc dalt d'una golondrina que es diu Tarragona Blau. Sí, de veritat, amb una olor de mar de salitre, i això que no hem sortit del port. Envoltada de barquetes de pesca i nosaltres dalt de la golondrina del Tarragona Blau. Acaba de venir de fer un tour, una volta pel port, i ara cap a les 11 torna a fer-ne una altra, perquè com que el Serrallo estan de festes, doncs ofereixen aquests tours, aquestes visites guiades pel port. Ara saludarem el responsable del Tarragona Blau, el Lluís Palau. Lluís, bon dia.
Bon dia.
Ja has amarrat la barca, ja, això ja no es tremola, ja no es mou.
Ja no es tremola i hem parat els motors.
Ara parlem de la barca, em deixaràs anar aquí al pont de comandament?
No hi ha problema, el que vulguis.
Ai, que bé, tocaré botons, tocaré botons.
És molt bé.
Sí, sí, sí. I aquí ha assegut amb nosaltres i amb una samarreta amb dibuixos de peixos el Rafael Lluís, que és el vicepresident de l'Associació de Veïns. Són els que organitzen les festes del Serrallo, de la Mare de Déu del Carme. Rafael Lluís, bon dia.
Hola, bon dia, què tal?
No sé, Manel, què li vols preguntar?
Escolta, jo tinc una pregunta així d'entrada, la primera de totes, amb tota la confiança, perquè, clar, a finals de juny celebrau Sant Pere i ara, des del 5 de juliol, que esteu amb les festes de la Verge del Carme. La meva pregunta és quan es pesca el Serrallo, perquè, clar, us veig de festa tot el dia de celebració, tot el dia amunt i avall. Quan es fa feina aquí?
El Serrallo se fa feina i molta, i també festa, clar, són molt festius al barri. És un barri petit, mariner, però amb moltes ganes de gresca.
Molt bé.
A més, és una festa, Manel, que se la fan una mica ells mateixos, perquè aprofiteu les 1000 entitats que teniu al barri, Rafael, i participeu. No és allò, vingui gent de fora i ens faci la festa, no, no. És anem a fer la festa en altres i llavors que vinguin a veure-la, no?
Exactament. El barri és un barri petit, d'unes 600 persones, però tenim una empenta cultural molt forta. Tens que tindre que en aquest barri hi ha tres passos de Setmana Santa, tenim una colla castellera, una colla de diables, bestiari festiu, gegants, o sigui, és un barri petit, però que no, culturalment no li falta de res.
I tots actuen ara per festes, tots tenen el seu petit raconet.
Exactament, o sigui, per festes fem la Diada Castellera, fem correfoc infantil, correfoc adult, que enguany, al ser el 35è aniversari també de Diables, s'han ajuntat les persones que vam començar l'any 1990 més els actuals, i hem fet un recorregut per tot el barri.
M'han dit que heu estrenat dos gegants manotes, però són xulos. Mira com es diuen... Digue-ho, digue-ho.
Se diuen molt el Popet i la Maireta, dos peces claus del mar Mediterrani i de la nostra costa.
I com tots els manotes, digues, digues,
volia preguntar-vos com són aquests gegants, també perquè ens puguem fer una idea també a casa de com és aquest disseny.
Aquest disseny actualment només hi ha els gegants de els manotes, perdó, de Solsona, sí. I els del barri són, no són uns manotes típics, se tenen que veure, són dos figures que representen a un pescador i a, un, i a una pescatera, i tenen unes cares molt exagerades.
D'acord.
Exactament.
Sí, és grotesc, exagerat, fins i tot tenen panxa, no? Mm-hmm. Som de la bona vida.
Exacte, de molt de la bona vida. Són completament diferents els que hi ha actualment i n'estem de moment molt orgullosos.
També tenim una coral que ens cantarà veneres, no?
Exactament, tenim una coral que també s'inclueix a les festes del barri. La setmana que ve fa la seva actuació cantant a veneres, a la que esteu tots convidats, i és un barri molt actiu.
Escolta, i parlant de popets i mairetes, de gastronomia, com anem? Perquè el Serrallo és molt conegut, també és un bon lloc per venir a menjar peix fresc acabat de pescar. Perquè, Manel, heu de tenir en compte una cosa, sí. I això té un gran mèrit. Tarragona, amb la mida de ciutat que és ciutat gran, i tenint port industrial, un port d'on surten i entren mercaderies i que dona molta riquesa a la ciutat, ha sabut mantenir la seva vessant pescadora. Aquí encara avui dia surten els pescadors i es fan a la mar i pesquen. Quantes barques, Rafel?
Actualment hi ha unes 60 barques d'arrast.
T'ho dic perquè, a part del peix que arriba aquí, doncs és el que després menjareu als restaurants. Com anem de restauració? Quin seria el plat estrella, Rafel, que no ens podem perdre?
El plat estrella del barri és el romesco, indiscutiblement. Hi ha ports que s'afiança que el romesco és d'ell, i el romesco va néixer al barri del Serrallo.
Manel, sí. Tu que ets més de Sant Pere, o de la Verge, la Mare de Déu del Carme?
Home, jo t'haig de dir que hauria de viure aquestes festes i després posicionar-me, Núria, no sé si tu tens una posició clara en aquestes dues opcions.
Clar, i jo ara és quan he de dir allò que sóc de Reus, que sempre fa molta polèmica quan ho dic, i clar, sent de Reus sóc de Sant Pere, però sí, clar. Que és veritat que aquí al Serrallo la Mare de Déu del Carme, Rafel, és molt potent i hi ha molta devoció i tu tens una història personal amb ella.
Hi ha molta per Sant Pere també, no cal dir-ho, però els pescadors tenen un amor especial a la Verge del Carme. Jo no me considero molt religiós, però us explicaré una petita anècdota. Jo l'any 2008, jo sóc diable, vaig tindre un ensurt molt gran, me vaig cremar, diem-ho, quasi tot. Me van portar al Vall d'Hebron, allí vaig estar ingressat 2 mesos, i perquè vaig demanar la baixa voluntari, però a la setmana així, un noi, un company de la colla, me va lligar un escapulari de la Verge del Carme al llit de l'hospital, i a partir d'allí la meva evolució, perquè et facis una idea, jo semblava la mòmia d'Egipto, estava tot manat. A partir d'allí, hasta inclús el metge m'ha dit, és que vostè ara fa una evolució molt important. Jo dic, és l'aigua del mar, és l'aigua salada. I tot va ser arrel de que me lliguessin l'escapulari de la Verge del Carme al llit de l'hospital.
Així no pots fer altra cosa que creure-hi. Ostres, Rafel, que xulo. Manel, et sembla si ràpidament li fem un parell de preguntes a Lluís, que ens fa d'anfitrió. Lluís, tenim 2 minutets perquè ens expliquis què és això del Tarragona Blau, que tu abans pescaves i ara t'has muntat aquí una golondrina per passejar la gent.
Bueno, ara anem prou bé, els començaments van ser molt difícils. És una embarcació que vam comprar molt vella a Mahó, i bueno, ja portem 21 anys aquí al port de Tarragona.
Què expliqueu del port? Tu els fas un tomet pel port, no sortiu, però hi ha molta història per explicar.
Sí, hi ha molta gent que no ho coneix, el port. Molta gent tarragonina que no el coneix. I quan veuen el gran que és, queden meravellats. Perquè directe o indirectament, si funciona, només directament, si funciona el port, funciona en moltes empreses de Tarragona. I no tan sols de Tarragona, sinó de fora d'aquí també.
És bonic de veure, però també és bonic d'entendre com funciona a nivell comercial. Entrem aquí a la sala de comandament, on hi ha el típic timó, saps? Aquell timó dels pirates, però més petitet, però també és de fusta. Digue'm quin és el botó més especial, Lluís, que ara ens quedem sense temps. Quin seria el comandament sense el qual això no tira?
Arrencar el motor. Si el motor no roda, si el motor no roda, no, no anem endavant, vull dir... Si
no, no vas a vela, no, no vas a vela.
Si funciona el motor, tot funciona.
I el timó, aquest rodó de pirata, realment és així?
Sí, hi ha barques que porten més gros i hi ha barques que porten més petit, però és el que anava amb la barca. Mm. Aquesta embarcació té 42 anys.
Manel, has de venir. Doncs haig de venir, haig de venir, perquè més m'encanten aquestes embarcacions, per tant, ja tinc...
Són les buides, per això.
Digues, digues.
No, deia això, que haig de venir perquè m'agrada justament molt a aquestes embarcacions, per tant, doncs ja tinc l'excusa per apropar-m'hi.
Doncs ara, per festes és ideal. Si ets a temps aquest cap de setmana, continuen encara les festes i els actes. Avui hem estat aquí al Serrallo explicant-vos que demà és el dia de la Mare de Déu del Carme. Ens ha beneït el programa. S'ha de fer algun ritual realment de benedicció?
No, no.
Es demana l'escapulari.
L'escapulari.
On puc aconseguir un escapulari?
A la iglesia, demà.
Vinga,
doncs ja te la buscaré jo i te'l donaré.
I que te la propin a la ràdio.
Sí, i farem la foto i el compartirem tots vosaltres.
Perfecte, gràcies. Gràcies a tots i bones festes.
Gràcies a tu.
I ara és el moment d'encetar també el podcast Parcs de Llegenda, que podeu trobar sencer a la xarxa Més. A l'episodi d'avui de l'aigua del Parc Natural i Reserva de la Biosfera del Montseny sorgeix la llegenda de les dones d'aigua. Un jove hereu d'una masia de la zona es va enamorar d'una d'aquestes criatures mitològiques de gran bellesa i s'hi va casar. Ella va posar com a única condició que mai li tragués el seu origen. En parla la investigadora Gemma Font.
Diuen que una nit d'estiu, un jove hereu d'una rica masia prenia la fresca assegut al peu d'una alzina. De sobte, la darrera d'un saltant del riu, en va sortir una dona d'aigua, una nimfa que habita les aigües cristal·lines dels gorgs del Montseny. Era tan bonica que de seguida el jove se'n va enamorar. La noia va accedir a casar-s'hi amb una única condició, que mai no li retragués que era una dona d'aigua. Van tenir una filla i un fill, el seu mas va prosperar, i durant molts anys, tots quatre van ser molt feliços. La Gemma Font en sap molt de literatura i dels contes i llegendes que corren pel Parc Natural i Reserva de la Biosfera del Montseny. Segur que podem aprendre molt de tant de coneixement. Benvinguda, Gemma.
Hola, bon dia, gràcies.
Escolta, això de les dones d'aigua, diríem que és una espècie de fada, com una sirena d'aigua dolça?
Bueno, aquest potser és una mica la imatge que tenim ara actualment, però en realitat les dones d'aigua, més que fades, podríem dir que són éssers o esperits mitològics vinculats una mica amb la naturalesa i especialment amb l'aigua. Nosaltres aquí al Montseny també les anomenem goges, les anomenem encantades i nimfes també, nimfes d'aigua. Per tant, sí que tenen una mica aquesta aparença de fada, tot i que evidentment no són com les fades de dibuixos, sinó que són uns éssers molt més antics i molt més màgics, fins i tot, més llegendaris.
I quina simbologia tenen?
La simbologia vindria una mica, primer per la seva manera de ser, que són aquesta personificació de la natura, de l'aigua, vinculada doncs, en un espai natural molt, molt ric, i que ja sabeu que la natura doncs, sempre té aquestes dues vessants. Per una banda, una natura que pot ser bondadosa, que pot ser fèrtil, l'aigua doncs, té aquesta font de vida que porta doncs, riquesa antigament a la gent de pagès i a la gent que vivia a la muntanya, però per altra banda, aquesta natura també té una part fosca i desconeguda, una part misteriosa. I llavors en aquest personatge de les dones d'aigua s'ajunten una mica aquestes dues vessants, tant per una banda el que seria la vessant més dolça, més femenina, més mitificada de la dona d'aigua com a nimfa, i per l'altra banda doncs, aquest aspecte com més d'encanteri, una mica més de foscor, una mica més doncs, de lloc o d'ésser que pot provocar algun malefici, que seria doncs, aquesta altra vessant més obscura.
Clar, les dones d'aigua, a més tu ara ens ho deies, apareixen en llegendes i en contes de molts tipus d'arreu del món, però per què concretament estan vinculades al Montseny?
Segurament venen doncs, una mica en relació amb el paisatge que tenim aquí a la muntanya. El Montseny des de sempre ha sigut un massís molt forestal, amb molts de boscos sovint bastant infranquejables, i que de tant en tant doncs, apareixen doncs, creuats per rius, torrents, salts, gorgs, i en tots aquests llocs on hi ha tanta riquesa d'aigua, però també doncs, aquesta foscor, aquesta presència una mica d'esperits antics, doncs ha fet que la imaginació de la gent del lloc hi vegi una mica aquesta simbologia amb éssers de la mitologia més antiga, precristiana fins i tot, i que s'han volgut vincular doncs, amb aquesta riquesa i abundor d'aigua que hi ha al Montseny.
Un capvespre, una tempesta amenaçava d'arruïnar la collita i la dona va ordenar iniciar-ne la sega, tot i que encara no era el moment. Finalment, però, la tempesta va passar de llarg. El marit, en tornar a casa i veure el desfici, va cridar molt enfadat: «Dona d'aigua havies de ser!» I en un tres i no res, la dona va desaparèixer i l'home no la va tornar a veure mai més, encara que va pregar i es va disculpar. Els fills asseguraven que la mare mai no els va abandonar, ja que cada matí els venia a pentinar i els deixava una perla sobre la tauleta de nit. Gemma, quina és l'ensenyança que traiem d'aquesta història? No sé si potser hi ha una part de voler posar en valor la societat femenina en un món tradicionalment masculí.
Aquesta és una mica la visió que hi tenim ara, perquè és el que ens agradaria entendre d'aquesta llegenda. Però jo crec que el valor principal que t'ensenya aquesta llegenda o aquesta rondalla o aquesta creença és que no s'han de trencar mai les promeses. I especialment les promeses que es donen a gent que t'estimes, a la teva família, als teus amics. Això és una mica el que ens explica aquesta llegenda, que les promeses s'han de complir. I si no es compleixen, doncs sempre doncs, hi ha un efecte negatiu, una cosa que produeix un mal a les persones que l'han trencat. És un avantatge molt bàsic que molt sovint doncs, aquestes llegendes són el que portaven en aquestes societats antigues, aquests coneixements de tota la vida, però que s'aprenien doncs, en base a aquestes llegendes i aquestes rondalles.
Les dones d'aigua són personatges que apareixen en moltíssimes llegendes, uns personatges recurrents per molts escriptors de fantasia. En coneixes alguns de concrets que utilitzen aquests éssers mitològics en la seva literatura?
Bueno, podríem dir que des de final del segle XIX, des de que va començar doncs, el moviment de la Renaixença literari i del romanticisme especialment, de seguida van començar a aparèixer escriptors, folcloristes, van començar a recollir doncs, aquestes llegendes i tradicions que havien perdurat des de feia centenars o, per què no, quasi bé milers d'anys, i havien perdurat de forma transmeses de forma oral. Llavors, aquests primers excursionistes, com Artur Osona amb les seves guies, però també escriptors com en Pau Piferrer o més endavant en Víctor Balaguer, que va ser el primer que va posar per escrit aquesta llegenda vinculada en el salt d'aigua de la Riera d'Arbúcies, doncs van ser els primers que ho van transmetre, podríem dir, a la societat en general. I des d'aquell moment, doncs tot això s'ha anat reescrivint, retransmetent de forma oral, però també escrita. I ara actualment, doncs és veritat que es torna a viure com un període de renaixença una mica d'aquests llibres fantasiosos o que utilitza el moment actual, però també amb fantasia extreta d'aquestes llegendes, i trobaríem doncs literatura molt, molt variada, des de la Maria Aritzeta, per exemple, o també doncs, altres escriptores com la Marta Rivera d'Arbúcies o fins i tot la Teresa Sagrera, que en les seves últimes novel·les doncs, utilitzen personatges misteriosos, poden ser bruixes o poden ser dones d'aigua, que donen un aspecte una mica màgic en aquests llibres que s'escriuen actualment.
Gemma Font, moltíssimes gràcies per acostar-nos des de les llegendes més antigues fins a les novetats literàries més recents que tenen com a protagonistes aquestes dones d'aigües encantades, com tu ara ens deies que també es poden dir. I ja ho sabeu, si algun dia caminant pel Montseny, prop d'algun gorg, veieu una dona de gran bellesa, sabreu de què es pot tractar, d'aquestes dones d'aigua que s'amaguen en aquest parc de llegenda, el Parc Natural i Reserva de la Biosfera del Montseny.
Sintonitza Obert per Vacances.
I en aquest punt del programa, què us sembla si agafem paper i llapis o sent més actuals l'agenda del mòbil per anotar les propostes que a l'Obert per Vacances us portem cada dia amb el company de Ràdio Ciutat de Tarragona, l'Adrià Recasens. Bon dia, com estàs?
Bon dia, Manel. Doncs molt bé. I tu, què tal? No sé si ja has preparat o no, si t'ho has repensat per al concert avui de Jennifer López a Barcelona.
Doncs mira, saps què passa? Que justament ahir me'n vaig recordar de tu, perquè al vespre vaig veure també un altre concert de Jennifer López que havia fet al nostre país, i si m'ho havia pensat, ja l'he descartat del tot, perquè es veu que li van demanar que parlés en espanyol, que és coneixedora totalment de l'idioma, i va fer tot el concert en anglès perquè no li va donar la gana parlar en la seva llengua. Per tant, l'he descartat. Avui, cancel·lada. De moment, cancel·lada, de moment, de manera provisional. Per tant, avui, doncs, obert a noves propostes.
Doncs a noves propostes, per exemple, la que tenim a Girona, on aquest dimarts 15 de juliol a les 9 de la nit a la Basílica de Santa Maria de Castelló d'Empúries podrem gaudir d'un concert de Mar Segura amb un tribut a Paco de Lucía, llegenda del flamenc. És un tema prou conegut, oh, Manel? Tant.
Sí, sí, un tema que jo crec que ja amb aquests acords tothom l'ubica i el posa a lloc, eh?
De fet, és el tema més conegut del guitarrista flamenc, mm-hmm. I que, curiosament, hauràs de saber que va gravar de forma improvisada. Era per reomplir un àlbum, el Fuente y Caudal, que en aquest cas doncs no va tindre gaire repercussió, sí. I en canvi aquest tema sí que va despuntar en tota la seva trajectòria.
És que a vegades les coincidències o aquelles coses que es fan sense saber gairebé per què, mira, acaben triomfant.
Doncs sí. De fet, aquest concert tribut a Paco de Lucía té un preu d'entrada d'entre 12 i 20 euros i no serà l'únic, eh? Apunteu, perquè es repetirà també el 30 de juliol, el 27 d'agost, el 10 i 24 de setembre a l'Estartit, el 21 de juliol, el 25 d'agost, 8 i 22 de setembre i també el 6 d'octubre a Calella de la Costa, i el 17 de setembre el tindrem a Tarragona en el marc d'aquest Mediterranean Guitar Festival que ens porta doncs un seguit de propostes amb guitarra a les esglésies més emblemàtiques de Catalunya al llarg d'aquest estiu per tot el territori, en la seva ja desena edició.
Déu-n'hi-do, desena edició, per tant, amb aquestes dates arreu del territori. Què més, Adrià? Què ens proposes més?
Doncs, què et sembla si ens anem de festa major?
Vinga, som-hi, m'agraden molt, les festes majors.
Home, i tenim l'estiu carregat de festes majors, i si ens anem més cap avall, a Torredembarra, aquí a Tarragona, fins al proper 26 de juliol celebren la festa del quadre de Santa Rosalia. I cal destacar també l'aniversari dels 30 anys de la seva mulassa.
Mm-hmm. Escolta'm, tinc una curiositat d'això que ens deies. Per què es diu la festa del quadre?
Doncs, bona pregunta. Jo tampoc ho sabia. És perquè representen un quadre, o el passatge sobre aquesta patrona, que suposadament doncs va salvar la població de la pesta l'any 1640, i llavors, doncs, en honor seu, es passeja el quadre en processó. Això serà aquesta tarda, a les 7 del vespre, des de l'església de Sant Pere Apòstol, i amb acompanyament de la coral de Santa Rosalia.
Mira, totalment bona referència. A més, pensava que ara a Torredembarra passegen el quadre, igual que a Tarragona passegeu un braç, oi?
Sí, sí, exactament. A Tarragona venerem el braç de la relíquia de Santa Tecla, però això serà al setembre. Mentrestant, tenim més propostes. Anem ara cap a Barcelona, on demà dimecres 16 de juliol al Caixa Fòrum ens espera nit de jazz i de moviment. No sé si tu, Manel, ets més de cantar, de ballar o de les dues coses.
Canto molt malament, però m'agrada cantar, i ballo molt malament i m'agrada ballar. Per tant, exacte, el Carles Soler afegeix que de ritme no vaig bé, però li poso intenció i m'agrada, sobretot cantar.
Posar intenció és molt important, eh? T'ho dic perquè aquesta proposta ens convida a expressar-nos, amb el cos, a ritme de la música, de jazz, donat que quan la música s'improvisa, doncs el cos reacciona, s'expressa per si sol i el so acompanya. Tot sona molt bucòlic, en tot cas és la proposta que us porto per aquest dimarts, entre saxos, trombons i artistes del nivell, i a més, en aquest cas, de forma gratuïta, Tot això sí que el que cal fer és reserva prèvia a la web del caixaforum.org.
Doncs escolta, prenem molt bona nota de tots aquests plans. Gràcies, Adrià, i fins demà.
Fins demà.
Adéu. I anem trobant gairebé al final de l'Obert per Vacances d'avui. A la primera hora, la Júlia Llanes ens ha presentat la seva cançó del 2005, Gasolina, de Daddy Yankee. I ara el nostre company Sergi López Otal ve en aquesta rivalitat. Bon dia, com estàs?
Molt bé, Manel, molt bé. Jo avui porto un altre clàssic, eh?
Un altre clàssic. Un clàssic, veurem si millor o no, o igual. A veure, dóna'ns pistes al teu clàssic.
Mira, jo porto un clàssic dels 2000 per a moltíssims dels oients de l'Obert. Concretament, com has dit, del 2005.
Sí.
I va, sí, va, donaré alguna pista que mereixes alguna pista.
Vinga, va, alguna pista.
Va, els autors d'aquest hit formaven un grup que va ser emblema del pop-rock espanyol i que va sonar a tots els racons possibles.
Carai.
I m'atreviria a dir que encara sona, tot i la dissolució del grup l'any 2010. El seu cantant continua sent tota una estrella avui en dia i compta encara amb moltíssims seguidors amb 48 anys. I jo sóc un d'ells.
Ets un d'ells, eh?
Em declaro culpable.
Molt bé.
Segur que aquests i aquestes pistes ja saps de qui t'estic parlant.
Home, m'ho puc imaginar perquè la dissolució, de fet, eren cosins entre ells. Bueno, eren no, segueixen sent cosins. Sí. El grup es va acabar, però la família segueix tota la vida, no? És la família que no eliges, no? Justament aquesta família. Estem parlant del Canto del Loco?
Exacte, ni més ni menys, Manel.
Amb aquest tamàs, no? Aquest tamacle, en català, si volguessin dir-ho, aquest tamacle, que és ni més ni menys que quina cançó.
Doncs avui estic aquí per tancar el programa amb Volverà, del Canto del Loco, com has dit. I com he dit jo, el grup va ser tot un fenomen des de la seva creació l'any 2000. Volverà és un dels seus èxits més destacats, com ho són també Zapatillas, Besos o Ja nada volverá a ser como antes.
Uf, tots temes molt emotius, eh? Que em porten a sisè de primària tranquil·lament, acomiadant-me dels meus companys, perquè anàvem tots a diferents instituts, no? Amb aquells powerpoints, aquelles imatges de l'excursió quan anàvem al zoo. Uf, complicat, eh? Aquell moment de dir-nos adéu, eh?
I tant, i transmet també unes sensacions molt estiuenques. A mi em recorda, com deies, aquelles llargues tardes d'estiu amb els amics, amb la família, els moments macos viscuts de petit, plens d'aigua, de molta calor i de vacances. Maco, eh? Tu, Manel, això m'ho compres.
T'ho compro i avui t'haig de dir... Va, Sergi, avui ets el guanyador de la cançó de l'estiu del 2005 amb aquest Volverà. Gràcies. Gràcies també a la Júlia Llanes, gràcies al Carles Soler per acompanyar-nos en aquesta missió i a tots els companys que fan possible l'Obert per Vacances. Moltes gràcies i fins demà, perquè demà volveremos, com diu el Canto del Loco, amb un nou programa. Que passeu un bon dia. Adéu. Cuando era pequeño, seguro que volverá, volverá.
La xarxa de comunicació local. Right or wrong. 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
Construccions Fertres és una empresa dedicada al sector de la construcció amb tres signes d'identitat: qualitat, fiabilitat i eficàcia.
Fem obra municipal i obra privada, oferint un servei integral dins la construcció.
I si vols realitzar qualsevol tipus d'obra o necessites material, confia en Servimat. T'assessorarem sobre el producte idoni per al teu projecte.
Fertres i Servimat. Tu poses la idea, nosaltres les solucions.
Agafar les seves bicis i animar-los. Ja estan a punt per descobrir-ho tot. A Occident esteu ben assegurats amb les nostres assegurances de salut perquè ho aconseguiu tot, tot i tot. Occident.
Viu el 30è aniversari de PortAventura World amb les atraccions més icòniques, grans novetats i FiestaVentura. Un nou show amb 300 drons que il·luminen el cel, el ritme de la música i la pirotècnia en una experiència inoblidable. PortAventura World, made to remember. Hotel més entrades des de 65 euros. Consulten les condicions al nostre web.
Com transformar residus no reciclables en hidrogen per combustible?
Quines són les neurones que provoquen els marejos?
Es pot crear un biomaterial nou fet de closques de musclos i ostres?
Catalunya està plena de científics que investiguen i molta d'aquesta investigació la vehiculen les universitats catalanes. Al POU donem visibilitat a tota aquesta feina ingent, vital per al futur del país.
Menys de 15 minuts per posar-te al dia de la ciència que canviarà el món, de la mà de les persones que treballen perquè tots aquests avenços estiguin a la teva vida.
Al POU, cada setmana a Ràdio Sant Cugat, a la 91.5 de la FM i a 3w.cugat.cat.
91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
La música de tots els temps a Ràdio Sant Cugat.
Ràdio Sant Cugat. Notícies.
Avui a Cugat Mèdia us expliquem l'odissea d'un pare per escapar d'Hondures amb la seva filla. L'exempresari Jaime Costa, que actualment treballa a l'hostaleria de Sant Cugat, va viure 8 anys en la pobresa extrema després de ser víctima d'una estafa per part de la seva exdona. Ha explicat la seva història en una entrevista que trobareu a www.cugat.cat. La Festa de Tardor celebra aquest any la 50a edició amb canvi de format i d'ubicació, però amb el mateix esperit reivindicatiu. Amb el lema 50 anys de festa i lluita, l'esdeveniment canvia d'ubicació i es trasllada al Parc de Ramon Barnils, on es concentraran la majoria d'activitats entre el divendres 24 d'octubre al vespre i el dissabte 25 durant tot el dia. L'objectiu torna a ser mantenir el caràcter lúdic i alhora reivindicatiu, a més de visibilitzar el teixit associatiu i la cultura popular santcugatenca. La primera setmana del català, una iniciativa de la Taula del Català de Sant Cugat, portarà una quinzena d'activitats a la ciutat gratuïtes a finals de setembre, amb l'objectiu de promocionar la llengua i fomentar-ne el seu ús al carrer. La proposta neix en el marc del Dia Europeu de les Llengües, el 26 de setembre, com a punt de partida per fer front comú a la defensa i al foment del català com a element que uneix i no que exclou. L'objectiu és fer una primera prova pilot del 22 al 28 de setembre amb una desena d'entitats que organitzen xerrades, taules rodones, cinema, concerts, tallers i jocs de taula per a tots els públics. En aquest sentit, moltes de les propostes aniran dirigides a un públic juvenil, com un taller de rap, espectacles de hip-hop i d'improvisació i videojocs amb retransmissió. La Policia Nacional, en col·laboració amb els Mossos d'Esquadra, les policies locals i Inspecció de Treball, ha detingut 7 persones en diversos dispositius entre gener i maig, establiments i obres de Terrassa, Rubí i Sant Cugat. S'han identificat 90 persones i 7 han estat detingudes per ser expulsades a través de la Policia Nacional. Els arrestats han acumulat 7 antecedents policials per diversos delictes, la majoria per tràfic de drogues. Res més per ara. La informació continua actualitzant-se constantment, ja ho saben, a www.cugat.cat i també a les xarxes socials, on ens trobareu com a Cugat Mèdia.
Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
Aquest estiu, emporta't la ràdio amb tu. www.cugat.cat.
Aquest 2025, l'Institut Arnau Cadell celebra 40 anys d'història. 4 dècades formant joves de Vall d'Oreix i Sant Cugat amb una trajectòria marcada pel compromís amb l'educació pública i arrelada al territori. Per parlar d'aquesta efemèride i mirar enrere i també endavant, ens acompanyen avui 3 persones molt lligades al centre. El Miquel Roques Albas, director de l'Institut des del juliol del 2019. La Marta Gràcia, ella és professora, és exalumna i també mare d'una alumna de segon d'ESO. I el Carles Ribalta, conserge des de fa 35 anys. Des del 90, aviat és dit. Molt bon dia, benvinguts.
Bon dia.
Bon dia.
Abans de tot, el divendres va ser el vostre gran dia, aquesta primera festa que vau fer, una festa que va servir per fer de trobada entre les generacions passades i les presents. Com va anar tot plegat?
A veure, la idea de divendres sobretot era de crear un espai de retrobament. Aleshores, crec que això ho vam aconseguir perquè vam, no sé, poder aglutinar doncs, a diferents generacions, tant de docents com de càrrecs directius, com de famílies, com d'alumnes. Per tant, en aquest sentit, creiem que la missió es va complir. I, per tant, no sé, Carles, Marta, com ho veieu? Bé, no?
Va ser un acte molt maco, sí. Molt emotiu,
sí.
Molt bonic.
Sí, molt participat i
molts retrobaments.
Molts retrobaments de professors d'aquella fa anys que van deixar el centre, exalumnes, molt bé.
I alguns que han passat per tots els papers de l'AUCA,
sí,
també, eh?
Sí.
No sé si n'hi ha, si n'hi ha més d'un d'aquests.
Sí, sí, hi havia gent que... Bueno, enguany hi ha professors que havien estat alumnes. Potser no porten els fills, jo a més a més porto la filla.
A més, heu preparat també una exposició fotogràfica per fer aquest viatge en aquestes quatre dècades d'història, que es va poder veure ja el divendres. Aquesta exposició es pot veure també més enllà de la inauguració?
A veure, ara mateix l'exposició està penjada a les parets de l'Institut i estem veient que, a banda del dia de la festa, que evidentment tothom se la va mirar, doncs els alumnes estan mostrant un interès que a mi m'ha sorprès. És a dir, que sí que miren les coses que hi ha a les parets penjades, però en aquest cas els he vist més entretinguts del que jo hagués pensat. Per tant, crec que la mantindrem una miqueta. Aleshores, el que tu comentaves, la idea és també de transformar-la en un altre format. Entenem que ha de ser un format digital, que es pugui visitar doncs, quan la gent vulgui. I després, amb l'exposició física, la idea és que segurament podria estar, per exemple, a la sala d'actes. És un tema que hem de treballar, perquè a veure, està molt ben aconseguida. Aquí ja col·labora molta gent, el Carles mateix, evidentment, amb la recerca de fotografies i altres professors, i sobretot la biblioteca l'Eva Tataret, que aquí ens va fer més que un cop de mà.
Coneguda d'aquesta casa, l'Eva. Com afronteu des de l'Institut la celebració d'aquests 40 anys, no? Perquè suposo que això està servint per fer una mica de revisió de quatre dècades d'educació pública a la vila de Vall d'Oreix. Fa remoure-ho tot una mica i fa mirar enrere, rebobinar.
Bueno, és un recollir tota l'experiència de tota la vivència viscuda durant aquests 40 anys, amb els alts i baixos que sempre hi poden haver hagut, amb totes les inclemències que poden haver sortit, com per exemple la pandèmia, o... vam començar sent un centre de BUP i COU, quan encara no existia ni l'ESO,
no existia, eh?
I bueno, s'ha anat evolucionant, els claustres també han anat canviant completament, i no? Què més podem dir?
Mira, justament ara parlaves de totes aquestes etapes, l'escola Ferran i Clua, que la coneixeu molt bé, justament aquest any també celebra mig segle de vida, els seus 50 anys. Al final són dos centres que van molt lligats de la mà, si bé l'Arnau va començar amb aquest BUP-BIPCOU, canvia la llei de l'educació, es passa a l'ESO, i al final, d'alguna manera, el traspàs natural, no, de molts alumnes deu ser començar al Ferran i Clua i per passar després a l'Arnau Cadell. Quina relació hi ha entre els dos centres, entenent que, no vull dir deu condemnats perquè sembla que és negatiu, però us enteneu, no? Feu un traspàs d'alguna manera d'alumnes i famílies.
Sí, a veure, això és una cosa que està molt, molt treballada, és a dir, que els centres de Sant Cugat, la secundària, tots tenim assignats, adscrits, uns centres de primària, en general per un tema de proximitat, perquè la idea es tracta sobretot de no estressar ni a les famílies ni als alumnes, és a dir, que la idea que és oferir un servei públic i proper, si és possible. Aleshores, la relació que hi ha amb el Ferran i Clua i amb els altres centres que tenim propers és una relació, bueno, molt professional, és a dir, que hi ha uns protocols de traspàs d'informació que són durant l'any, especialment també cap a final de curs, perquè la idea és que el traspàs sigui, enteneu-me, el menys traumàtic possible. Quan dic traumàtic és a dir que no deixa ser un ritus de pas, deixar l'escola i passar a l'institut.
Sí,
doncs això no ho podem deixar a la mà de Déu. I evidentment, perdó, amb els anys, això és una cosa que evidentment vas millorant, però procures sobretot que l'alumne se senti còmode i molt acompanyat. I això es fa, evidentment, amb el Ferran i amb els altres centres que tenim adscrits.
Què creieu que fa especial l'Arnau Cadell, no? Quins valors o trets l'han definit al llarg d'aquests temps? Miquel, tu ara ets al capdavant, però tenim la Marta i el Carles, que tenen una trajectòria llarga, no? Tu hi vas començar com a alumna, Marta.
Jo vaig començar
com... No sé... Què hi trobes en aquest ADN de l'Arnau que l'hagi acompanyat durant tota aquesta trajectòria?
Quan jo vaig venir a viure a Sant Cugat, que acabava la primària a Barcelona, i l'any abans havia estrenat l'Arnau Cadell. I, bueno, era una passada anar a l'Arnau Cadell, era l'Institut Nou, i bueno, jo sempre m'he estimat l'Arnau Cadell. I llavors he lluitat per poder treballar com a professora a l'Arnau. Què hi trobo? A veure, tots els centres tenen les seves coses, però una cosa molt bonica és l'entorn que té, no? I l'edifici, i el pati... Bueno, els companys, evidentment. Jo segueixo també a l'Arnau per als companys. No sé, Carles, què diries tu?
No, què té encara, no? Que
destacaria també...
De l'esperit del, no sé si del primer dia, però allò que diguis, ostres, l'Arnau sempre s'ha definit per això.
Jo crec que l'entorn el marca molt. El marca molt, no és el mateix que estigui aquí en el centre de Sant Cugat, que és un privilegi tenir el pati que té en tota la natura, i que això també és un repte, pel centre, perquè clar, mantenir això també té la seva història, però jo crec que això té el seu punt afegit, no? El que està molt ben comunicat, bueno,
una sèrie de circumstàncies.
Clar, jo crec que destacaria ser clar, amb un centre públic, el fet de mantenir una línia educativa no és igual que altres centres de diferents titularitats. És a dir, aquí fa molt, evidentment les direccions, però alhora també són els claustres, tenen èpoques més o menys dinàmiques, que això és un tema, doncs, home, que des de les direccions sobretot, però també penso que des dels claustres, home, es viuria millor si hi hagués més estabilitat, cosa que sembla que anem cap aquí. Per tant, parlar d'una línia educativa de l'Arnau potser seria un... No sé si és el meu enfocament, no? Jo fixaria més el que diu la Marta i el Carles, no? Aquelles coses que immutables, no?
Exacte.
Una d'elles, evidentment, és l'edifici, que jo, quan vaig arribar aquí, que porto aquí 6 anys, em sembla un edifici que és preciós. De fet, jo crec... Bueno, crec no. L'arquitecte, en Víctor Rahola, ens ho va comentar, perquè va venir al centre fa... Just després de la pandèmia. És un edifici singular perquè aleshores encara es podia signar l'edifici. És a dir, que té darrere hi ha la intenció de l'arquitecte i també una intenció pedagògica. I, evidentment, l'entorn. L'entorn, és a dir, que només cal convidar algú al centre que vingui a fer una xerrada, que és el primer que et dirà. Potser els que estem allà cada dia no ho valorem prou, no? Per tant, a vegades cal una mica de...
Es dona per fet, eh?
Sí, cal una mica de contrast. Per tant, això sí que és una cosa immutable i que, evidentment, doncs, a valorar i a preservar.
Miquel, tu arribes a la direcció del centre el 2019, et vas trobar de ple també amb la pandèmia, gairebé allò recent arribat, no? En aquests anys, com ha evolucionat el centre i quins són els reptes, no? I els avenços que hi ha sobre la taula? Una és l'estabilitat d'aquests claustres, no? Que és una reivindicació que des de l'escola pública es fa molt al departament i que esperem que es treballi en aquesta línia, perquè això fa que els projectes siguin més sòlids, que els professionals puguin treballar millor i que, per tant, l'educació sigui millor. No sé quina seria la teva llista.
A veure, sí, nosaltres arribem al 2019 i just, evidentment, en cada res, el 2020 és quan hi ha la pandèmia, per tant, ens arreplega com a directiva, doncs amb una posició complicada, però penso que pel claustre, i de fet per tothom, no? És a dir, cada escola va viure a la seva manera. Aleshores, la postpandèmia també té un punt crític, perquè sortíem d'un escenari que, si era incert, doncs anàvem cap a un terreny també incert. Bé, això com es resoldrà, no? Evidentment, avui en dia ja està més que resolt, i de fet a l'institut queden les cicatrius, que serien les línies que hi ha al terra de color groc, que encara, no sé si us hi fixeu, no? Però jo encara a vegades m'hi fixo i penso, mare meva, no? Seguim aquestes platxetes, però això ja és història, de fet potser està bé que hi siguin perquè és història. I pel que fa al tema dels reptes, aviam, posant les curtes o posant les llargues, no? Posant les curtes, evidentment, doncs és la cosa quotidiana, és a dir, que els centres s'han de funcionar amb el dia a dia, i això penso que és a l'Arnau i qualsevol. Si posem les llargues, doncs evidentment, doncs clar, els reptes ara mateix d'educació són complicats, perquè dius, molt bé, cap on anem? Jo penso que aquesta pregunta costa molt de respondre. Estem en una època molt incerta en general i educació no se n'escapa. Ja sé que amb això potser no ens respon gran cosa, però al final nosaltres el que veiem és que moltes vegades hem d'actuar en contra del món, i això vol dir, per exemple, què fem amb la tecnologia, què fem amb el tema dels mòbils, què fem amb les xarxes socials, que són coses que estan més que assumides pel que seria la societat, suposo que amb crítica més positiva o negativa, però per nosaltres això és un repte. Com gestionar això, per exemple? I després, evidentment, hi hauria reptes pedagògics que, bueno, que d'això, doncs, no sé si seria el moment de parlar-ne, però, home, doncs estem, bueno, doncs esclar, a partir de resultats de proves externes estem veient que hi ha algunes mancances importants a nivell de sistema. Doncs aquest seria un repte. Allò que potser seria, escolta, que llegeixin bé, que entenguin bé i que escriguin bé, que pot ser una cosa tan bàsica, doncs aquest potser seria un gran repte.
Mira, ara arran d'això que m'expliques, em qüestiono, no?, si amb la vostra trajectòria, no sé si creieu que ser docent ara, i diré fins i tot també alumne, és més complicat o més complex que els inicis de l'Arnau Cadell ara fa 40 anys, amb una societat que canvia a una velocitat vertiginosa en molts aspectes, Marta.
Jo crec que sí, jo crec que sí. I després ara estava pensant també, recordo quan jo vaig estudiar hi havia molta més estabilitat. L'altre dia vaig veure els professors i vaig dir, ostres, que fort, és que eren sempre els mateixos. I ara, en canvi, hi ha uns canvis, cada any hi ha canvis de 20, de 15 professors. Jo crec que avui dia està més difícil, sí, sí.
El divendres el director va dir molt clar en el seu discurs que va fer, que era gestionar la incertesa.
Sí.
Perquè hi ha moltes incerteses que sobrevolen en el planell i això és complicat. Perquè no saps que això et provoca un cert neguit i, no? M'imagino que gestionar això pues, és complicat.
Sí, per la que repeteixo, exacte, és a dir, que des del departament, esclar, evidentment, sempre hi ha bones intencions, però que a vegades les directrius no són prou clares, no? Són recomanacions. Fixa't que ens recomanen molt, i clar, recomanar no és el mateix que...
Va passar amb la prohibició dels mòbils a les aules, per exemple, no? Que en parlàvem a principi d'aquest curs.
Sí, per exemple, això, que nosaltres ja fa 4 anys que no tenim mòbils a l'institut. Vam tirar pel dret? No ho sé, si vam tirar pel dret, creiem que era el que havíem de fer. I al final el departament, evidentment, no diria que s'hagi alineat a nosaltres, però ha anat per aquí la cosa. Però jo penso que sí, és que la incertesa és una paraula que la tenim més que mai, i segurament que, bueno, ara penso que venien estudiant, que potser el record està esbiaixat, però tot era molt més estable, sí que ho era. I si parles amb direccions de fa 30 anys, que de fet això ho vam fer l'altre dia, veies que els seus problemes eren uns altres. Hi havia problemes, esclar,
Sí.
Però eren uns altres. Per tant, això no ha canviat massa en el sentit que problemes n'hi ha, però nosaltres tenim un problema que és aquest de, bueno, cap on anem, costa.
De fet, treballar amb alumnes, no?, amb aquestes edats entre els 12 i els 18 anys també és una edat en què el caràcter i les hormones estan revolucionades, i al final treballar amb persones jo crec que és de les coses més complicades que hi ha. Vosaltres treballeu amb moltíssimes persones amb una edat que estan vivint uns canvis molt importants. Però a part de treballar amb aquest alumnat, també treballeu amb les seves famílies, que són qui els acompanya. Ha canviat la manera en què es relacionen els docents i els centres amb els alumnes i també amb el seu entorn? Es té més en compte, ara no sé si massa o massa poc, el paper de les famílies? També les famílies s'han involucrat més moltes vegades en els estudis i en la vida d'infants i joves, oi?
Jo crec que els alumnes de l'Arnau són maquíssims, jo crec que els alumnes són una passada. I les famílies a vegades són més complicades. Jo crec que sí, que ha canviat molt. Quan jo anava a l'institut, els meus pares no van anar mai a fer una entrevista, i ara, bueno, primer d'ESO, segon d'ESO, constantment estan trucant, estan fent escrits. Jo crec que sí, que és molt més complicat ara.
Suposo que això aniria enllaçat amb el tema de la incertesa. És a dir, que volem que tot surti bé i a la primera, és a dir, que tot ha d'estar molt controlat. I ho entenc, perquè clar, jo soc docent, soc director, però també soc pare, i pensa que potser el ser pare i ser docent alhora potser tinc una
perspectiva,
una mirada,
no?
Potser una mica, exacte, diferent, no? Però sí, jo estic d'acord amb la Marta, és a dir, que les famílies i tant que es preocupen pels seus fills, no? Però volem que tot surti bé i a la primera. Hi ha coses que no es poden controlar, és a dir, no pots controlar qui serà el grup que anirà amb el teu fill i quina serà la relació o fill o filla que tindrà ell durant 3 o 4 anys. Això pot canviar molt, hi ha molts factors que tu no controles, i de fet nosaltres crec que la nostra feina és explicar que això no va així, és a dir, que hem de deixar que l'alumne doncs s'equivoqui, que compari, que opini i que vagi veient, i evidentment amb l'acompanyament. L'important és acompanyar.
Marta, tu que, dèiem, has sigut alumna, ara ets professora i tens la teva filla, és difícil fer aquest paper en el mateix institut on ella està escolaritzada? Això de separar a vegades, no?, de ser docent, de tenir la criatura, de les pors que té, o les pors o les incerteses que té una mare, amb l'altra part que tens la teva professió, que és la docència?
Jo l'any passat estava molt nerviosa perquè pensava a veure què passarà, però la veritat és que m'ho posa molt fàcil perquè és molt bona nena, i és que ni ens veiem, I el que sí que fem a casa és comentar les jugades, no? A casa comentem. Com ella està molt més al cas de tot, ella em tafaneja tot i m'explica totes les coses. M'ho ha posat molt fàcil, o sigui, no tinc absolutament cap problema.
Però en els passadissos us esquiveu.
Sí, no ens
vull dir, no us busqueu.
No, mai. Ella va, entra, marxa sola, jo... No coincidim pràcticament. I no li faig classes, clar.
Cadascú fa la seva, per dir-ho, sí, d'alguna manera.
Jo això ho recordava molt de quan jo era alumna.
Sí.
Els professors que van venir l'altre dia tenien els fills, també.
És el que anava a dir. Sí. Abans era una pràctica molt habitual,
oi? De fet, per conciliar, suposo, que a més ha de ser molt més
els
pràctic.
Fills.
I treballes amb professors que haguessin sigut professors teus o has coincidit en
quan vaig arribar, sí, que el primer any, ja fa 14 anys, que vaig estar entre l'Arnau, hi havia encara dos professors que havien estat professors meus. Però el que em va passar és que jo, quan anava a l'institut, m'agradava molt la matèria de biologia, geologia, i sempre vaig tenir el mateix professor. I aquest professor me'l trobava pel poble i em deia, ai, em jubilo aquest any. I jo deia, ostres, jo no tinc plaça definitiva. I em deia, ojalà ocupessis el meu lloc. I sí, es va jubilar, em va donar les seves claus i estic ocupant la seva plaça.
Quin relleu!
I, a més, jo vaig estudiar la carrera de geologia per ell, perquè ho explicava molt bé i això és una cosa que molt emotiva i per això una miqueta vaig dir, no, jo m'he de quedar a l'Arnau.
Carles, tu amb 35 anys ja sí. Al centre, també deus tenir alguna anècdota, alguna història que puguis compartir amb nosaltres. Segur que en tens moltes, algunes que potser no es poden explicar,
sí.
Però no sé si tens algun record d'aquells que t'acompanyen, no? O de persones que han passat
persones.
Que al final és el que fan les
persones que inclús algunes ja ens han deixat i que tens molt el record en el camp, no? Recordo que hi havia un professor que era el que donava la religió, que era un jesuïta d'aquí del Centre Borja, uh-huh. I donava classes de religió i tenia molta empatia amb els alumnes, fins al punt que els alumnes en l'època del BUP sempre havien de triar si feien ètica o si feien religió. Tothom volia fer religió. A l'Arnau Cadell no, l'ètica no tenia sortida.
Possiblement era una qüestió de vocació, sinó de...
Tothom volia fer religió perquè hi havia aquesta persona que se'ls posava la butxaca ja des del primer dia, no?
Com marquen, els professors i les professores a la història d'un alumne, sobretot quan tens la sort que t'acompanyin durant molts cursos, com ens explicava ara la Marta. Escolteu, han sigut 40 anys de l'Arnau Cadell, 40 anys amb tantíssimes històries que hi han passat, tantíssims alumnes, tantíssims professors, professores i personal del centre, que acabeu de gaudir aquest curs amb aquesta celebració, amb aquests espais de retrobament, que sempre són tan agraïts i que ens aporten aprenentatges, de recordar d'allà on venim per saber on som i cap on anem, i que puguem celebrar molts anys més i que ho pugueu venir a explicar aquí. En Faves Contades, moltíssimes gràcies.
A tu.
Gràcies a vosaltres. Adéu, bon dia.